Temperatures molt elevades, ambient xafogós i cel poc ennigulat. Per cert que ahir vàrem tenir unes sensacions tèrmiques d'escàndol. Al secà de la Real a Palma, per exemple, la sensació va arribar a ser de més de 50 graus. Una barbaritat. I avui la cosa pot ser similar. Això sí, no tan exagerat. En aquest divendres 24 de juliol, avui farem tertúlia amb Pep Maria Aguiló, José Manuel Barquero i també Eduardo Luna. Amb ells analitzarem per què la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència demana suspendre de manera cautelar part de la regulació que limita l'entrada de vehicles a Eivissa i a Formentera. No qüestiona el topall de cotxes, sinó el sistema d'adjudicació de places, que considera que beneficia les empreses de lloguer que ja operen a les Pitiuses. El Consell d'Eivissa defensa que els criteris són objectius i garanteixen la competència. Serà un dels temes que tractarem i abordarem a la nostra tertúlia, però a dos dies de la manifestació contra la massificació turística, el govern assegura que entén el malestar de la ciutadania.
Entenem el malestar que hi pugui haver. Però hem pres mesures i afegeix. Crec que les mesures estan començant a donar resultats.
Això deia ahir el vicepresident del govern, Toni Costa, que afegia també que rebutgen polítiques de decreixement perquè, diu, posaria en risc l'ocupació. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. Les entitats convocants, en canvi, insisteixen que Mallorca ha arribat al límit i esperen una mobilització multitudinària per aquest diumenge. Els col·lectius ecologistes i socials també denuncien que els hotels de Palma paguen manco per l'aigua que moltes comunitats de veïnats gràcies al sistema tarifari vigent. Una situació que consideren injusta, en plena preocupació per la sequera.
Avui arranca l'agenda també oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències al Palau de l'Almudaina. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Molt bon dia, Joana. Es reunirà amb la presidenta del govern a partir de les 10. Més tard serà el torn del president del Parlament, Gabriel Lecén, i també es reunirà amb el batle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Com d'any comença l'agenda oficial del rei, una agenda que també combinarà amb diferents actes i aparicions públiques amb la reina Letícia i les seves filles, Elionor i Sofia.
Més coses, el Congrés ha aprovat l'actualització del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats aquí a les Balears.
El govern central revisarà les quanties en un termini màxim de 6 mesos. La mesura ha tirat endavant amb un ampli suport parlamentari, tot i les discrepàncies sobre el seu abast.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparegut, ha donat explicacions després del silenci de 2 mesos ha mantingut a tothom esperant, si de qualque cosa, i ha declarat que no té res a veure amb tot allò de que se l'acusa, Xisco.
Nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia, assegura que sempre ha actuat dins la legalitat i reclama que respecti la seva presumpció d'innocència. També ha admès que les joies trobades al seu despatx varen ser un regal de cortesia i reconeix que, vist en perspectiva, potser no les hauria d'haver acceptat.
Si vos sembla, sentim un fragment d'aquest moment en què Zapatero deia això.
No, el plus ultra, pero de nada. Es que yo no he hablado del plus ultra con nadie en el proceso del rescate. Es así de claro y de contundente. Y como quien lo insinúa tiene que probar. Porque llega un momento en que dices, bueno, a ver si estamos en un proceso, que estamos aquí con la diabólica medio de prueba. Es decir, que algo que no existe, que lo tengo yo que probar. Hombre, hasta ahí faltaría, ¿no? Hasta ahí faltaría. No, no, es que quien insinúa, acusa, tiene que probarlo.
Zapatero defensa la seva innocència, també va parlar de les joies, va dir que eren un regal, no va afegir més coses, però sí que serà també un dels temes que abordarem avui a la nostra tertúlia d'actualitat. I a Menorca, l'Ajuntament de Maó prohibeix que les empreses de lloguer rentin els vehicles als túnels de rentat, precisament per estalviar aigua.
Una nova restricció, Joana, davant la disminució de les reserves hídriques que obliga el sector a cercar alternatives, mentre altres municipis també endureixen el control sobre els grans consumidors.
Són les 9 i 9 minuts. Moment ara per a la reflexió. Quina és la frase del dia que has triat, Xisco?
La frase és del novel·lista francès Alexandre Dumas, autor del Tres Mosqueters i també del Conte de Monte Cristo, entre d'altres novel·les. Va néixer tal dia com avui, de 1802, i per això celebrem amb aquesta frase el seu aniversari. I ell va escriure: per a tota casta de mals hi ha dos remeis, el temps i el silenci.
Temps era temps que vam sortir de l'or.
Temps era temps d'en Joan Manuel Serrat, que no sé si saps que s'ha estrenat com a besavi. Bisabuelo.
Repredir?
Repredir, sí, ara no m'ha sortit la paraula.
No passa res, jo estic aquí per allò que necessitis, Joana Maria Maroto.
És que m'he quedat de pasta, de cara, en sa cara de pasta de moneato.
Sa gent però crea. Seria resum. No podem aportar respost en aquesta dada. És a dir, si en Joan Manuel Serrat es repredir, vol dir que sa seva neta, o el seu neta, ha fet veta i ha decidit reproduir-se. Ja
exacte,
està.
Però bé...
Enhorabona.
Té 82 anys i ja es reprodui.
Ja n'hi ha.
Ja n'hi ha, són
anys. El problema també és cert, que vivim en un món contemporani on tothom de cada vegada té els fills més tard, però si ho penses, l'edat bona seria 20 i busques, o sigui, en té 80, ja li tocava.
I, a més, reprodui per partida doble, perquè la seva neta ha estat mare de bessons.
De bessons, ja m'ho diràs.
Sí, ja tinc una bessonada. Però bé, després d'aquesta curiositat o d'aquesta anècdota, avui de què parla tothom?
I avui tothom parla dels nous bitllets d'euro. Els bitllets d'euro canviaran de cara per primera vegada en més de 20 anys. El Banc Central Europeu ha presentat els 10 dissenys finalistes que opten a convertir-se en la nova imatge de la moneda europea. La ciutadania ja pot votar entre dues propostes. Aquesta que vos mostram en pantalla, dedicada a la cultura europea, que inclou personatges històrics com Maria Callas, Ludwig von Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci o la Premi Nobel Berta von Suttner, cadascun associat a un valor diferent dels bitllets, que jo t'he de dir que si el bitllet...
Ocell.
No, i també duen ocells, perquè lo dels ocells de baix són el segon disseny, perquè hi haurà o ocells o personatges de la cultura, que t'he de dir que Maria Callas no val 5 euros. Saps com són, no?
Bona reflexió, et pareix.
A mi això m'ha sabut una mica de greu. L'altra proposta, que ara ho deien Joana Maroto, aposta per la natura amb aus i rius representatius del continent. En aquest cas, al revers dels bitllets apareixeran institucions de la Unió Europea, com el Parlament Europeu, la Comissió, el Banc Central o el Tribunal de Justícia. Segons la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, els bitllets són més que un mitjà de pagament i el nou disseny volen reforçar, ha dit ella, la identitat compartida dels europeus. La consulta és oberta fins dia 21 de setembre i, tot i que el resultat no serà vinculant, que també t'ho dic, perquè consulten, el Banc Central Europeu el tindrà en compte abans d'escollir el disseny definitiu. La decisió està prevista per a finals d'enguany. Després començarà el procés de producció, de manera que els nous bitllets encara tardaran uns quants anys a arribar a les nostres carteres. Quin triaríeu? Grans personatges de la cultura o ocells i rius?
Home, jo un bitllet de Marie Curie, no? M'agradaria molt.
Sí. Bé, jo triar per triar m'agradaria tenir... M'agradaria molt tenir bitllets de Berta von Suttner, que són els bitllets de 500 en aquesta Premi Nobel.
Clar. També t'he de dir una cosa, ho acabo de consultar, els bitllets amb rostres de dones són molt poc comuns en el món i representen un percentatge molt baix de circulació. Hi ha exemples, això sí. Per exemple, a Mèxic, Sor Juana Inés de la Cruz.
Home, ja me diràs. Autora d'aquells versos meravellosos de ¿Para qué me enamoras lisonjero? Si has de burlarme luego, fugitivo. Només per això, jo ja li donaria tots els bitllets del
com
món.
Com pot ser que te surti d'escapat?
Perquè jo som molt de Sor Juana Inés.
Sí, Sor Juana Inés, a Mèxic. Colòmbia, Virginia Gutiérrez de Pineda. Argentina, Eva Perón. I una mica més a prop, en el Regne Unit, la monarca Isabel II. I figures també com Jane Austen.
Quan tu i jo... Bé, no sé si tu ja ho vas veure, però quan jo era petit, el bitllet de 500 pessetes tenia la cara de Rosalía de Castro.
Jo no me'n recordo.
Autora de Folles Noves. Gran obra. És que me fa gràcia, perquè a EGB, sempre que havien de parlar de Rosalía de Castro i sortia que havia escrit Folles Noves, tothom feia aquesta riada. No sé si per folles o per noves.
Allò me fa gràcia que tinguis aquesta capacitat.
No, perquè mon mareta, a Déu gràcies, quan me portava bé, que solia ser sovint, me donava un bitlletet d'en Rosalía de Castro, abans de que arribessin les monedes de 500 pessetes. O sigui, bé, si tu no te'n recordes, na Maria Antònia Esquina ja li deu semblar ciència-ficció.
Jo és que m'apareix una cosa, jo no ho he vist mai.
És com si li parlessin de Mara Bedies.
No he vist ni pessetes.
No he vist ni pessetes. De fet, molt de pizza de padrina sempre. Sí, això m'ha costat, o cobraven tantes pessetes. pessetes, jo m'aquest així. Clar. I comença ell a calcular. Sí, perquè les pessetes eren tant de
bitllets. Un euro eren, venen a ser 166 pessetes en el canvi.
És molt difícil de calcular, jo penso que ho he intentat perquè per deixar de ser euro, però després bé, és complicat. Abans,
després d'haver fet aquest recordatori d'aquesta revisió de bitllets diversos, quins triaríeu? Els bitllets amb figures de la cultura o triaríeu rius i aus?
Home, jo, amb figures de la cultura.
Home, a mi pagar amb un Da Vinci...
a mi me faria molta gràcia.
A mi pagar amb un Da Vinci...
Amb un Cervantes.
També.
Que també.
Però imagineu-vos per canviar un poc. Ara ja a les monedes ni en els bitllets hi hauria cares, sinó més animalons. Pareixeria que fos un coma de juguet. Ja no sabria el millor tant per aventura tant de greu pagar.
Mira. Crec que hauríem de fer obrir possibilitat a la ciutadania de triar...
Ara anava a dir.
Una cara per un bitllet. No sé...
Com ho faran el recompte...
No, això és una idea que dic jo, no dic que ho faci. No,
seria bé.
Qui triaríeu per posar de cara un bitllet? De Rosalia, o qui triaríeu?
Has de triar gent per bitllets i per carrers quan són morts, perquè llavors no puguin fer res. Que te record que, per exemple, aquí a casa nostra, a Balears, vàrem haver de llevar el nom d'uns ducs d'una rambla. Per tant, sempre que dediquis carrers, bitllets i tot allò que vulguis, millor, si no són monarques regents, òbviament, però millor que la gent ja no hi sigui. Per tant, jo a partir d'ara vull pagar amb molt de Da Vincis,
Són
els de 100 euros, i guardaré qualque Maria Callas dins que a partir d'ara podran dir són 10 Callas i molles d'orbillets. No, és que...
Però no t'ha fet gràcia que
no,
hagin
no,
triat...
Dues Callas, són dues Callas i són 10 euros.
Han triat el bitllet de 5 euros i no t'ha fet gràcia, no?
És no m'ha fet molta de gràcia perquè jo crec que na Maria Callas se'n mereix molt més. Una dona que va patir Aristòtil Onassis, que també tenia molt de bitllets, no només se mereixes de 100 al banco, sinó una mica més de reconeixement. Ja està. Una opinió personal meva, com sempre...
Una opinió de Xisco Nadal?
No vinculant, com s'opinió, quan votem els europeus ens ho van soltar l'europeu. Que ja me diràs, fer una consulta per... Bé, vos escoltarem o no? Que això encara fa com a més ràbia.
Una opinió d'en Xisco Nadal i d'en Maria Antònia Esquines i una lliçó d'història que mos acaba de fer en Xisco Nadal un dia més. Són les 9 i 17 minuts. Començam a arrencar amb aquest programa d'avui, aquest divendres 24 de juliol, per cert, Santa Cristina, demà Sant Jaume, heu de pensar. Vos convidem a fer aquesta ruta en directe amb nosaltres i també amb Romina West al control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa a la realització i també Yolanda Ruiz i Francesca Mateu a la producció. Començam.
El dia amb Joana Marató.
Avui minuts, temps de tertúlia que avui compartim amb Eduardo Luna. Bon dia, com estàs?
Bon dia a tots.
De divendres, ja m'has dit, avui és divendres,
ja
tenies
està,
ganes
ja està
de
fet.
Divendres,
ja
no?
Està
ja està fet, això. També en José Manuel Barquero, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Ganes de divendres també, supos, per aquí, no?
Muchas.
Moltes. Muchas. De descansar o de fer altres plans?
Bueno, a mi me tocará escribir un poco para el domingo Mallorca Diario, pero el resto descansar.
Descansar. Ah. I Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Descans, oci, què farà aquest cap de setmana en Pep Maria Aguiló?
Jo no torno mai, entre que no som molt ràpids escrivint i que ja amb el futur s'encarres, diu, Pep Maria, què està fent? Diu, o escribe o escribe.
Està en ello.
Està en ello.
Està
és
en
una
ello.
Frase que m'encanta.
Perfecte.
Pep Maria, estoy en ello.
Estoy en ello. I doncs sí, ja és divendres i toca fer tertúlia avui per parlar en primer lloc de la manifestació convocada per aquest diumenge a Palma contra la massificació turística que arriba precedida d'un intens debat polític i també social. El GOP, Terra Ferida i la plataforma menys turisme, més vida, fan una crida a una mobilització massiva sota el lema Mallorca al límit i presenten 10 motius que, segons asseguren, evidencien que l'illa, que Mallorca en concret, ha superat la seva capacitat de càrrega. Les entitats denuncien els efectes del model turístic sobre el territori, l'habitatge, la mobilitat, l'aigua, els espais naturals, les infraestructures o també el cost de la vida. I reclamen un canvi profund del model econòmic. Entre les seves propostes hi ha una moratòria de places turístiques, limitar el lloguer vacacional, intervenir al mercat de l'habitatge, protegir més sòl rústic i reduir la dependència del turisme. Per la seva banda, el govern afirma que compren el malestar ciutadà i respecta el dret de protesta, però rebutja les polítiques de decreixement perquè consideren que posarien en risc milers de llocs de feina. Escolta, Antoni Costa.
Entenem el malestar que hi pugui haver. Però hem pres mesures i afegeix. Crec que les mesures estan començant a donar resultats.
Han pres mesures i comencen a donar resultats. El vicepresident Toni Costa també ha criticat el suport del PSOE a la protesta, recordant que els socialistes varen autoritzar milers de noves places turístiques quan governaven la passada legislatura. Vos deman com ho veus, no? Si és compatible continuar depenent del turisme, a l'hora de reduir-ne els impactes sense aplicar polítiques de decreixement. Ahir ja en varen parlar, José Manuel. Petita valoració també al respecte, sí. Perquè s'acosta aquesta manifestació que serà diumenge.
No, bueno, creo que hay que completar la segunda parte del análisis y de las propuestas de ese decálogo, porque lo que no se puede es engañar a la ciudadanía. Si se trata de reducir la dependencia al turismo, que es algo bastante sensato, es decir, evitar que esta economía sea un monocultivo turístico, eso se trata, pues, no lo sé, pongamos un número de que vengan 5 millones menos de turistas al año. No sé, por ejemplo, volver a la cifra de hace no sé cuántos años. Bueno, eso evidentemente tiene un impacto en la economía y en el empleo. Entonces, hay que decirlo. Es decir, hay que decir que eso va a suponer que X miles personas van a dejar de tener un empleo que hoy, pues, además no está bien remunerado, no son buenos sueldos, pero bueno, porque vivimos en una economía de servicios. Bueno, habrá que proponer un plan B. O sea, para esa gente. O decir, no, lo que queremos es que esa gente que ha venido buscando un empleo coja las maletas y se vaya. Hay que decirlo, es decir, es legítimo. Y entonces eso aligera el problema de la vivienda. Pero sobre todo, cuando eso lo plantea un partido político que se presenta a las elecciones, debe decirlo. Y sobre todo debe decirlo un sindicato. Porque esto me he quedado fascinado hoy con las declaraciones de Comisiones Obreras. Es decir, yo hasta ahora entendía que la primera función de un sindicato es defender el empleo y la segunda es que las condiciones de desempleo mejoren, pero la primera es defender el empleo. Entonces, si tú te pones en una manifestación que dice que lo que hay que hacer es decrecer, y eso va a suponer, evidentemente, una pérdida de puestos de trabajo, coño, yo le pido al sindicato que diga, bueno, y entonces con la gente que se queda sin empleo, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a defender esos empleos o va a decir, no, está muy bien que se pierdan esos empleos y esta gente que se vaya? Es algo que es una más de las contradicciones que encuentro dentro de este malestar ciudadano que es entendible.
Yo, mira, voy a hacer otra lectura. O sea, el malestar ciudadano, estoy contigo, absolutamente es entendible. Las posiciones tanto de sindicatos como de la oposición me parecen kafkianas, sobre todo porque, Toni Costa lo ha dicho, venimos de un gobierno que lo que hacía era crear más plazas. O sea, si hay un responsable de parte de ese crecimiento, es justamente los que se están quejando ahora. Pero yo, la visión que hago es, y esto no hay que engañar a la gente, estamos a puertas de agosto, en septiembre arranca el año electoral, y ahora lo que vamos a ver es todo el rebumburi de cosas que van mal, manifestaciones, quejas y demás, para calentar la precampaña, porque no hay otra opción para la oposición. No hay propuestas, no pueden atacar una mala gestión, entonces vamos a ir a estas cosas. ¿De crecimiento? No, evidentemente es una isla que dependemos del turismo. O sea, es que esto es obvio. Lo que pasa es que para poder llegar a según qué medidas, a lo mejor primero habría que estudiar cuál es el número óptimo de turistas que podemos tener para que no perdamos tampoco empleo, ¿no? Porque al final, no sé, las pruebas con gaseosa y quejarse gratis sin poner ningún tipo de iniciativa por delante, que es lo que está haciendo el PSOE desde los siglos de los siglos.
Pero María.
Sí, yo comparto los argumentos de los compañeros.
Muy
yo...
mal, aquí hay que discrepar.
Pensaba que ibas a decir que estaba todo bien.
Jo afegiria que a un temps on triomfen els eslògans i les argumentacions poc o res, hi ha poca esperança. És a dir, no, massificació, saturació, estem tots d'acord, però quina és l'alternativa que poden donar? I llavors hi ha hagut intents, i des de fa molt d'anys, per exemple, les noves tecnologies, les Parbit, però un poc recollint, ho deia José Manuel, quant de feina genera, quines expectatives hi ha. Tots estem d'acord en que s'han de cercar alternatives. Però indústria, aquí la poca que teníem l'han perdut. Les noves tecnologies no és una font. Rodar pel·lícules i sèries, els impactes mínims a feina. És a dir, jo crec que en aquest temps d'eslògan tot això que s'hauria de xerrar en calma i argumentant no se fa. Per tant, segurament diumenge serà un èxit la manifestació, però no tant per un cansament que hi ha, sinó perquè tot funciona així.
¿Creéis de verdad que serà un èxit?
No, yo creo que habrá mucha gente, porque al final, si tú vas al núcleo duro ya de lo que eso la gente protesta, es de que hay mucha gente, es verdad, y genera malestar, es decir, y coño, yo vivo en Palma y tengo que buscar vías alternativas para caminar, ya no digo para moverte en coche, ¿no? Y bueno, pues eso tiene un impacto en la vida de los ciudadanos que se ha mezclado con el tema de la vivienda, que es un tema distinto, que tiene una conexión a través del alquiler turístico, pero que es un problema distinto al de la masificación. Entonces, yo eso lo entiendo. Ahora, bueno, aquí yo insisto que hay una cierta hipocresía.
¿Por qué piensas, Eduardo, que no será tan exitosa como, por ejemplo, piensa que sí será en José Manuel?
Pues porque yo creo que a la gente esto es un tema que le preocupa, pero no le preocupa como para salir a la calle, primer punto. Segundo punto, estamos en verano, hace un calor que te mueres.
No, eso...
Veremos a ver hasta qué punto
això,
la gente sale.
Eso, lo que se caló después de volver 2 milions de personas...
Bueno, pero el fútbol es otra cosa, ¿eh?
No, pero... No, es mem, aquesta també és vera, vull dir, al final, sí, sí. Sortim en el carrer per... celebrar un campionat del món de futbol, sí. Supos que més gent...
Me juego un desayuno. Fijaros,
no, clar,
lo que os digo,
aquest és el problema.
Que quede en redacció, me juego un desayuno la convocatòria no va a ser ni mucho menos lo que se esperan. Y me agarro a esas dos partes. Primero, porque creo que de verdad, y ahora hablando en serio, que es un tema que a la gente le preocupa, sobre todo nos preocupa más a los palmesanos. Yo también vivo en el centro y a veces sales y le dices, joder, de unión, ¿por dónde me voy? Pero luego es verdad que si te vas a Parforana tampoco hay tanto.
Però és que la manifestació, i ho dèiem abans en la introducció, ja no només és per la massificació, el sentiment de massificació a Palma, allò que defensa, o aquests motius que d'alguna manera posa de manifest l'entitat, és l'habitatge, són moltes coses, la mobilitat, l'aigua, els espais naturals, les infraestructures, els costs de vida...
Claro, però fíjate, lo has introducido, la vivienda.
És un problema.
No se puede hacer un totum revolutum.
Sí,
o sea, si estamos
pues
aquí
es
hablando...
Que se ha hecho. Es claro, que esa es que la es clave. Esto.
Por eso no hay que engañar a la gente. Si estamos hablando de turismo, que la gente sepa que si sale a quejarse de la masificación del turismo.
No, de la vivienda.
La vivienda
no,
es otra cosa, claro, aparte.
Sale porque también la obra cultural de Balear dice que todo este tema del turismo ataca la lengua catalana y entonces también hay que salir a defender la lengua catalana. Bueno, entonces,
claro,
es
entonces
como
ya, claro, venga,
va todo, pues, venga, vamos, lo metemos entonces, todo, lo hacemos,
volvamos,
agitamos
también,
un poco y entonces...
Que aproveche el parfranquismo, que también
se
meten
todo. Lo que a mí me gustaría es que, para combatir un poco esa hipocresía, es decir, aquí lo que hay que ser claro, lo que hay que decir es ¿a qué está dispuesto cada uno a renunciar para reducir el número de turistas? Es decir, si tiene que venir menos turistas, o hay que cambiar ese modelo. Eso, además de hacer discursos, llevar una pancarta y un megáfono, eso supone renuncias individuales.
Eso es.
Es decir, que si hay 100,000+ plazas turísticas más en los últimos años y no hay 100,000+ plazas turísticas más en hoteles, quiere decir que son de alquiler turístico. Y por mucho que nos engañen, esas 100,000+ plazas no son de fondos buitre, ni son de grandes fondos de inversión. El 80% de esas plazas son de personas como nosotros.
que tiene una segunda residencia, que tiene un piso heredado, que tiene algo tal, y se hace alquiler turístico. Una parte legal y una parte ilegal. Entonces, si tú estás pensando que los 200 turistas que tú alojas en tu piso turístico al año, no sé, digo, por decir 200, estos no masifican. Los que masifican son todos los demás, los otros 18 millones. Los tuyos, los que tú alojas y a ti te pagan, estos no masifican. Claro, la cuestión es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a esos ingresos superiores a los de un alquiler de larga duración para que haya menos turistas y haya menos masificación. Yo, no Toni Costa, ni el gobierno, ni Marga Proens, ni un periodista. No. Tú individualmente. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Bueno, o incluso una pregunta más sencilla a la gente. Es decirle, ¿cuánta gente conoces tú de tu círculo que se dedique directamente a la hostelería? Si tenemos menos turistas, ¿qué te parecería que esa persona, ese familiar, ese hermano, ese padre, ese primo, tuviese que plegar e irse a otro sitio porque se va a quedar sin trabajo?
Han d'anar a publicitar, però no sé si en Pep Maria vol afegir qualque cosa al respecte d'aquesta manifestació de diumenge.
No, només això. Esquit, siguent moltes variants, et sa feina. I el que estem disposats a renunciar. Disposats a renunciar a perdre milers de llocs de feina? Aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer, també.
Idò, són preguntes que ens fem i ens anirem fent al llarg de no només d'aquests dies, sinó dels propers mesos. Òbviament, dilluns sabrem si en el final d'aquesta manifestació ha estat o no un èxit. Hem de fer una petita aturada a la ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón, i a la televisió escoltam i veiem uns anuncis. Ara tornem.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es ver a Mr. Z diciendo que la joya estaba ahí, que es una historia sin afán patrimonial, un regalo de cortesía personal de hace muchos años, sin uso ni destino, y que se te vaya a la cabeza el turismo en Baleares, al joyeo que dejaron aquí los anteriores 15-23, a la perla de la secretaria de Estado del Turismo récord, la socialista señora Sánchez de Sánchez, como alentando que esto no tiene nada que ver con las joyas de la abuela que nos dejara en herencia la anciana señora Armengol. Un roto que les duele cuando se lo recuerda hasta ese ángel en femenino llamado Mado Pereta. Al socialismo balear le van los violentos sediciosos independentistas, los chistes de Broncano en la tele pública, más de 30 millones del Paganini general, pero que Pereta le ría las miserias. Eso no se perdona. Día en el que cuando lees el titular, afeado al presidente señor Costa, diciendo que se podrían haber tomado más medidas de contención, cuando sabes que a quienes se refería es a los causantes y no a él como heredante, es cuando entiendes que algo se mueve desde hace semanas, como causales coincidencias entre atentados turísticos, detenciones angelicales y ruido de grilletes. Todo a la espera del maná de la salvación, de la manifa del domingo que viene, donde cualquiera y por cualquier causa es bienvenido. ¿Cómo será la cosa que pensando en ir, estoy por gritar por las 115.000 plazas turísticas que dejaron los Sálvame, o chillar un poco por el Casta, a ver si raja de fijo? Y el lunes, poquito a poco, más.
Ja hi tornem a ser, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Això és el dia. Avui és divendres i hem de parlar-vos del president, o de l'expresident, perdoneu, del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que va rompre ahir el seu silenci en una entrevista i va parlar sobre el cas Plus Ultra, en una entrevista que Gondim va ser a Televisió Espanyola, després que un dels principals investigats, Julio Martínez, l'hagi implicat directament en la trama. Zapatero va negar qualsevol participació en el rescat de l'aerolínia i va assegurar que ningú podrà demostrar que influís en la decisió del govern o de la CEPI. També va defensar que la seva feina com a consultor de l'empresa, anàlisi rellevante, va ser sempre legal i transparent. L'escoltam.
Hablamos de Plus Ultra, pero de nada. Es que yo no he hablado de Plus Ultra con nadie en el proceso del rescate. Es así de claro y de contundente. Y como quien lo insinúa tiene que probar. Porque llega un momento en que dices, bueno, a ver si estamos en un proceso, que estamos aquí con la diabólica medio de prueba. Es decir, que algo que no existe, que lo tengo yo que probar. Hombre, hasta ahí faltaría, ¿no? Hasta ahí faltaría. No, no, es que quien insinúa, acusa, tiene que probarlo.
Sobre les acusacions que afecten les seves filles, Zapatero també les va rebutjar rotundament i va evitar entrar en confrontació amb l'estratègia de defensa del seu antic soci. Un dels moments més comentats de l'entrevista va ser quan va justificar les joies valorades a més de 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx. Va assegurar que eren un regal de cortesia rebut fa molt d'any sense voler revelar-ne l'origen i va admetre que, vist en perspectiva, probablement no les hauria d'haver acceptat. L'expresident va insistir que es defensarà en fets davant la justícia i va reclamar que es respecti la seva presumpció d'innocència. No sé si vareu veure, si heu recuperat, si heu vist l'entrevista, si només heu llegit els titulars. Quina valoració en feis? Penseu que ja tardava en donar explicacions fa 2 mesos, no? que va saltar, va votar el cas, ell va dir tot d'una que donaria explicacions. Han passat 2 mesos, no sé si ara ho fa pressionat pel Partit Socialista, perquè Julio Martínez l'ha implicat. ¿Qué pensáis de esta entrevista?
Yo creo que esto es una parte de la estrategia de defensa. Aquí lo que ha presionado es las declaraciones del coimputado y lo que ha presentado documentalmente la SEPI, por eso sale a contar lo que cuenta. Evidentemente que la carga de la prueba en el proceso penal la tiene la persona que acusa, eso es obvio, eso es un eje fundamental del Estado de Derecho y lo sabemos todos los que nos dedicamos a ello. Por eso la UDEF dice lo que dice y el coimputado dice lo que dice. Entonces aquí vamos a hablar de contradicciones, vamos a romper esa lanza en su favor de la presunción de inocencia. Y evidentemente hay una contradicción que dice que, bueno, que claro, que si lo que digan los demás lo tendrán que probar, pero luego dice que él probará con hechos lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, que se aclare un poco. No va a probar nada y va a dejar que los otros prueben que es culpable, o él también va a aportar pruebas. Lo que está claro es que desde el principio, en cuanto a las joyas, no ha dicho nada de lo que tenía que decir, no ha dado las explicaciones que tenía que dar.
Va a decir que fuera un otro peritaje, un otro peritaje, ¿no?
El tema no es el peritaje, el tema es quién te ha regalado las joyas, en qué fecha te ha regalado las joyas, por qué no las has declarado a patrimonio y qué hacían en tu caja fuerte escondida. Punto. A mí me da exactamente igual que las joyas cuesten 200.000 o 1.200.000. El importe de las joyas es lo de menos. Es el hecho de tenerlas y de no declararlas. Y para mí esto es un pago en especies. Y luego, en cuanto al tema de la SEPI, bueno, pues el coimputado ha sido clarísimo diciendo que ha sido una figura clave en ese negocio en concreto y por lo tanto ahí pues se configuran una serie de hechos delictivos. Y luego, en cuanto a las hijas, que diga que las hijas han trabajado cuando la propia UDEF dice que es una empresa instrumental que cobraba pues cerca de 200.000 euros por hacer una página web, pues bueno, los que nos hemos dedicado al mundo de la comunicación de una u otra forma sabemos que esos precios, pues hombre, muy en mercado quizás no estén, no hace falta ser perito, ¿no?
Yo voy a discrepar. Así va. Yo creo que esto no forma parte de la estrategia de defensa. Es decir, no me cuadra. Y seguro, si tú sabes más de esto que yo, que eres abogado en ejercicio, no me cuadra porque creo que tiene un buen abogado, Zapatero. Una de las primeras cosas que le prohibió el abogado fue hacer declaraciones. Cuando quería hacer una ronda por todos los medios hace 2 meses, cuando fue imputado, después de aquel vídeo en el jardín de su casa y tal, que decía cosas que la instrucción ya está desmontando. Entonces, a mí no me cuadra. Es decir, yo creo que el contenido de la entrevista tiene más allá de tres titulares, tiene poca chicha, porque realmente no dijo nada. Hoy cuando he leído en el editorial, el titular del editorial de Última Hora, es algo así como el presidente no despeja todas las dudas. Yo todas no lo he entendido, es como si hubiese despejado alguna. Yo creo que no despeja ninguna duda en sus declaraciones. ¿Por qué lo hace? Es decir, que es la pregunta que yo me hacía. Y ahí voy un poco a lo que tú has comentado, Marga. Yo creo que la declaración de su presunto testaferro es tan demoledora, el escrito que presenta es tan demoledor, que eso coloca al Partido Socialista y al Gobierno en una situación absolutamente comprometida, mucho más que antes de esa declaración. Yo creo que había una presión evidente del Partido Socialista, de Sánchez o del Gobierno, de quien sea, decir, oye, sal ahí y di algo, porque esto nos deja con los pantalones por los tobillos. ¿Por qué digo esto? Porque, en mi opinión, esa entrevista, desde el punto de vista procesal o de su situación procesal, no es que le haya beneficiado, es que yo creo que le ha perjudicado. Y yo creo que una de las cosas importantes que suele aconsejar un abogado bueno, cuando no está sometido a una investigación penal, una cosa importante suele ser no cabrear al juez de instrucción. Es decir, uno llevar su estrategia de defensa, pero intentar no cabrear. Yo no creo que esta entrevista al juez de instrucción le haya sentado bien, sobre todo en el tema de las joyas. Porque Zapatero se comprometió en 10 días después de su declaración a presentar la documentación que demostrara el origen de esas joyas, etcétera, etcétera. Ha pasado más de un mes y no ha presentado eso. Claro, que tú te vayas a un plató de televisión a hablar de eso, hombre, yo creo que eso a un juez de instrucción gustarle mucho, mucho, no creo que le guste.
Estoy contigo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que pensar que ciertos partidos y ciertos procesos se empiezan a jugar no pensando en la fase de instrucción, sino ya pensando en recursos posteriores donde la composición política es distinta. Voy a ser políticamente correcto y lo voy a dejar así de soslayo sin decir ninguna burrada para que no me metan una querella.
Pep Maria, com penses tu?
Jo aquí crec que també és important on va donar l'entrevista, a quin programa, perquè ara Televisió Espanyola és la teleamiga, punts suspensius, ho deixarem així. I, de fet, jo és que ja som de l'edat de ferro i quan hi havia en Calviño i en Felipe González de la Televisió Espanyola no és objectiva i tal. Diguem que no ha estat mai com la BBC, això ho podem acceptar en governs d'un color o d'altre, però que ara està molt, molt, molt escorada. I això també és rellevant. Aquesta mateixa entrevista, Antena 3, fins i tot La Sexta, Telecinco 4, hauria estat una altra entrevista seguint tot el mateix. I és un element no menor tenir en compte. Que ara el PSOE, el govern, veu Televisió Espanyola com un element de, per donar-li suport o crítiques molt fluixes.
Yo, mi pregunta, de verdad, y sigo pensando lo mismo y lo dije desde el minuto uno, es cuánto tiempo va a aguantar este señor poniendo en riesgo jurídicamente o procesalmente a sus hijas. ¿Hasta qué punto va a ser el momento en el que diga, que le vea las orejas al lobo y diga, no, paro aquí y colaboro? Porque todo lo que colabore ya va tarde, procesalmente o a nivel de atenuantes o de beneficios jurídicos, ya va tarde. Por lo tanto, no sé si tiene claro, que estoy seguro que el compañero que lleva su defensa se lo habrá explicado muy bien, hasta qué punto está poniendo en riesgo, no solo a él, sino a sus hijos.
Bueno, cuando filtran fuentes del entorno del presidente Zapatero un poco su malestar personal y su máxima preocupación es esta. Es la de la familia y la de sus hijas, que es una cosa surrealista cómo ha podido meterlas en este embrollo, acabe como acabe, ¿no? Porque esto, evidentemente, más allá de las consecuencias penales, esto tiene una repercusión desde el punto de vista de su imagen, de su reputación o de su futuro político, si es que lo tenía, que eso es innegable. Pero yo insisto, creo que esto no le beneficia, por muy campanudo que se ponga y muy contundente en sus explicaciones, porque además da la sensación de que estamos empezando. Es decir, y esto lo sabes tú, los abogados expertos en llegar a acuerdos de conformidad o a determinados pactos con fiscalía o etcétera, no van a tumba abierta el primer día y sueltan allí, bueno, pues esto es todo, bueno, pues te dejo esto, vas a ver y vas enseñando y tal, igual. En el escrito del presunto testaferro desliza una cosa que ha pasado un poco desapercibida, pero él dice que acompañó en unos cuantos viajes a Venezuela a Zapatero. Cierto. Y que le presentó a Delcy Rodríguez. Bueno, pues os imagináis en el momento, si es que llega, que este señor se pone a contar a qué iba a Venezuela y qué hablaba él con Delcy Rodríguez. Yo no creo que este señor se dedicara también a la liberación de presos políticos. No creo que estuviera en sus funciones ir de viaje a Caracas para hablar de presos políticos este señor empresario. Bueno, es que esto yo creo que estamos viendo la punta del iceberg.
Sí, sí, igual que el tema de que, como sabían, pues el tema del rescate antes de que el propio Consejo de Ministros.
Claro, eso es una cosa, por ejemplo, al hilo de lo que decía Pep María. es una cosa asombrosa. Está que no salga la entrevista.
Pues imagínate que se ponga a señalar.
No, yo no tuve... Oiga, usted no tuvo nada que ver. ¿Cómo es posible que usted mande un WhatsApp que está esto ya demostrado? Y luego otra cosa, es decir, la estrategia de defensa del abogado iba por desmontar el proceso vía anulación de determinadas sí. pruebas. Concretamente los WhatsApps que se le intervinieron Correcto. A un directivo de Plus Ultra en el aeropuerto de Miami por la Policía Federal de Estados Unidos. Es que esos WhatsApps ahora los ha presentado precisamente los directivos de Plus Ultra, con lo cual se te desmonta completamente esa estrategia de anulación de la obtención de pruebas, etcétera. Yo creo que está en una situación absolutamente comprometida y llama la atención que el gobierno siga prestando un apoyo incondicional a Zapatero, que esto le causa un desgaste. ¿Por qué lo hace?
Esto es lo que te iba a preguntar.
Hombre, pues...
No sé si llama la atención o està claro por qué
claro,
lo hace.
Claro, evidentemente.
Pep Maria, per què penses que el govern de Pedro Sánchez continua donant aquest suport a Zapatero? I ja anava a publicitat, però te volia escoltar abans de donar pas a publicitat.
És com una família. Penses, el meu fill, la meva filla ha fet qualque cosa que potser no està bé, però si és família meva, mos implicarà tots. Però l'he de defensar. Està un moment que jo crec que se voldria allunyar, però si s'allunya és com que dir, tens qualque cosa que amagar. I està ara com a dubte.
És una bona metàfora, lo de sa família, sí, en el final.
Sí. No, si caemos, caemos todos, así que hay que aguantar.
Sí. Família o no, hem de fer una pausa publicitària, són les 9:46 i tot una tornada amb més qüestions d'aquí al dia amb els nostres tertulians d'avui.
IB3 Ràdio és investigació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Recte final d'aquesta tertúlia d'avui, de divendres 24 de juliol, parlant d'altres qüestions, com per exemple de la limitació de vehicles a Eivissa, una de les principals mesures per contenir la saturació durant l'estiu, que té obert ara un nou front judicial. La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència ha demanat la suspensió cautelar de la normativa que regula l'entrada i circulació de vehicles a l'illa. Competència no qüestiona el fet de limitar el nombre de vehicles, sinó el sistema d'adjudicació de les autoritats autoritzacions, que considera que podria afavorir les empreses de lloguer que ja operen a Eivissa, en detriment de nous competidors. El Consell d'Eivissa ja ha recorregut aquesta petició i defensa que la regularització o la regulació ha permès reduir un 15% l'entrada de vehicles aquest estiu, alhora que garanteix criteris objectius i facilita l'accés de nous operadors. Des de la institució insular també interpreten l'actuació de la Comissió Nacional com un intent de frenar les polítiques de contenció impulsades a l'illa. Vos demano un poc que en penseu, no, d'aquesta mesura, d'aquesta demanda de suspensió cautelar de la normativa, si la regulació d'entrada de vehicles és una mesura necessària, que crec que tots hi estarem d'acord, i que en penseu sobretot d'això, no, de que la comissió demani que s'aturi aquesta normativa o que se faci d'una altra manera.
Bueno, lo has explicado muy bien. La comisión de la competencia no cuestiona la decisión de limitar la entrada de vehículos.
Si no es com.
Esa. Lo que cuestiona son los criterios que ha seguido el Consell d'Eivissa para, sobre todo con respecto a las empresas del rentacar, adjudicar los cupos, digamos, de vehículos, porque esto es básicamente la afluencia de vehículos que se produce en temporada alta en Eivissa, viene por los rentacars y también por gente que lleva su propio vehículo, pero básicamente por los rentacars. Bueno, claro, se supone que está defendiendo la libre competencia, pero entonces, si los criterios no son esos, que digamos que primaban las empresas ya establecidas o las empresas locales o, bueno, una serie de criterios, pues bueno, pues tendrían que ser otros. ¿Cuál? ¿Por orden de llegada? ¿El que primero lo pida? No lo sé. ¿El que pague más impuestos? O, bueno, pues tendrán que ser otros criterios, pero evidentemente la medida ha beneficiado el tráfico en Eivissa en el primer año que se aplicó íntegramente. Se ha reducido el número de vehículos. Las carreteras de Mallorca, de Menorca, de Eivissa y de cualquier isla tienen una capacidad que hay que estudiar, y allí se ha estudiado, se ha hecho unos estudios de carga, y en función de eso se ha tomado una decisión política, que hay que decir que el tribunal no ha aceptado de momento esa suspensión cautelar, que está recurrida por el Consejo de Eivissa, pero que el tribunal ante el que se ha presentado no ha admitido esa suspensión de momento.
Mira, yo voy a hacer dos valoraciones también políticamente incorrectísimas. La primera es, si el tribunal no ha aceptado la medida cautelar, es porque ya ve que quizás en el fondo no tenga tanto asidero jurídico. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí es que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia me parece que muchas veces quiere ser el perejil en todas las salsas. Y se meten en volados que a veces pues no debería meterse, ¿no? Y además, si voy un paso más allá, si limitamos el tema de los vehículos en Eivissa o Formentera, como se ha hecho durante mucho tiempo, que me parece fantástico y me parece una medida que es necesaria, lo que no podemos hacer es que esta limitación perjudique a las empresas propias del territorio en concreto. Por lo tanto, ¿hasta qué punto que el mercado de la competencia me diga no, es que estás limitando? Sí, pues que a lo mejor tengo que limitarlo, claro. Porque a lo mejor tengo que hacerlo para favorecer empresas que están aquí, que generan riqueza aquí y que tienen gente que trabaja en la isla. Por lo tanto, para mí, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, pues quizá no debería tener tanta competencia.
Sí, jo veig un poc igual. Sí. Tothom coincideix que la mesura ha estat bona, limitar Eivissa i Formentera. I si això fos entre amics, un li podria dir la comissió, bueno, pues dime què criteris. Si nosaltres pensem que hem fet les coses bé, si qualque criteri s'ha de seguir. Si pogués fer broma, diu, pues dame otra solució, no. I jo crec que, per el que sabem i tal, s'ha fet tot bé i sempre s'han de seguir un criteri, si sempre hi ha d'haver unes pautes, que podrien ser unes altres, sí, però sempre que sigui dins la llei, no hi ha res a dir. Jo crec que se, com jo, s'ha cedit un poquet. Efectivament, vol ser la salsa a totes. Sí, sí.
Yo solo quiero recordar que es uno de esos órganos que nombra el gobierno a los consejeros, que teóricamente se pacta entre los partidos por cupos, los principales partidos, y que ha sido uno de los órganos, estos son hechos, no es opinión, sí, sí, claramente colonizados por Pedro Sánchez, por el gobierno de Sánchez, como otros. Quiero decir que esto es una medida que, aparte de, bueno, tener una base jurídica o legal que se habrá estudiado, me imagino, tiene un componente político, ¿eh? No nos olvidemos, esto no son
magistrados, ni no, no, esto se propone una serie de nombres y el PSOE nombra 5 y el PP 2 y el PNV 1 o no sé qué. Esto funciona así, ¿eh? Lo digo para saber, bueno, cuando luego se hacen determinados discursos políticos sobre la contención y sobre la masificación y se montan manifestaciones, pues... Quiero decir que estas cosas conviene saberlas también.
El apunte está muy bien porque muchas veces la gente piensa que estos son órganos independientes, de expertos, que lo que
antes,
hacen
antes
es velar,
nunca del todo independientes han sido, pero cuando menos independientes han sido, de siempre es hoy. Esto és així.
Una dada, simplement, per afegir. El límit màxim autoritzat per entrar i circular a Eivissa durant aquesta temporada és de 17.668 vehicles diaris, 14.000 per lloguer de cotxes sense conductor, per renda car, i 3.668 per vehicles assignats per accedir a particulars. La reducció és del 15%, per tant, serien uns 2.500 vehicles manco gràcies a aquesta reducció. I un apunt més, ja fa dies que en parlam, vos demanaré també sobre la futura llei antitabac i les mesures que ha suscitat bastant o molt de debat entre els ciutadans. Ahir mateix ja en parlàvem. I en parlam avui perquè a partir de les 10, precisament, en parlarem amb Tomeu Mat, gerent de CAEP Restauració, o també amb José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears. Sobre si estàu d'acord o no de prohibir fumar a terrasses, platges, què en penseu vosaltres? La gent, evidentment, cadascú pensa una cosa. No sé si vosaltres esteu a favor o en contra. Sé que en José Manuel està a favor de la prohibició perquè ja mos ha dit aquesta setmana. Què en penseu vosaltres, Eduardo?
Absolutament a favor. O sea, yo creo que el que quiera fumar, que fume en su casa sin molestar a los demás. Punto. O sea, al final es un tema que no genera ningún beneficio, todo lo contrario. Lo único que generan son inconvenientes, ya no solo a nivel de salud, sino olores, suciedad y demás. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, nada que decir, totalmente a favor.
¿Y en Pep María?
Yo aquí, cuando tú vas a un café y estás en una terraza y vos con algo fumante, a mí no me molesta mai. Pero que a mí no me molesti no vol dir que hi hagi gent que sí, que, o que té problemes d'asma o que tal, i per tant aquí coincides que amb ells dos, s'ha de mirar un poc per bé comú pensant que efectivament hi ha molta gent que no li molesta i ho tolera i tal. Però les normes estan justament per beneficiar el conjunt i sobretot a la gent. No hi pot haver fumadors passius en aquest sentit i jo...
Però ara, sí, per exemple, des de CAE Restauració critiquen una mica la norma precisament perquè pensen que pot fer que la gent deixi d'anar a les terrasses o als restaurants. Que pot afectar? Ahir ja parlaven que l'any 2010-2011 se va aplicar aquella llei de que no se podia fumar a interiors, no? Va a restaurants, discoteques, amb sobreviscuts.
La gent fue tremendista, ¿no? La gente no entra y tal. ¿Y qué hacía la gente? Se iba a la calle a fumar. Bueno, pues ahora la gente que se va a la calle a fumar... Pues,
mira, ayer o hoy, ahora no recuerdo, vino una entrevista en Última Hora, creo recordar que ya le dice a Mateos, espero no equivocarme, a un empresario de la restauración que yo conozco, sí, más personalmente, y que
es ya finds que no deja fumar.
Un buen deportista, además, es, y hace años que no deja fumar en sus, que no prohíbe fumar en las cuatro terrazas de sus cuatro restaurantes que tienen en Palma. Y él dice que él no ha notado ninguna merma en sus ingresos y tal, que ha tenido, pues alguna vez que una persona le ha dicho que se lo han tomado perfectamente, que les ha avisado y que, bueno, pues que han ido a otro sitio. Es decir, es una decisión que él toma. Él decía que cree que esto debería quedar en la libertad de cada empresario de decidirlo, pero lo que quiero decir es que él demuestra y que no tiene repercusión sobre la...
No te equivocabas, era una noticia de Alicia Mateos, que sí, l'encercava. Pep Maria,
un saludo para Alicia.
Una salutació, que també l'han tingut aquesta setmana. Penses que pot fer que la gent deixi d'anar als bars, als restaurants, o no?
No, jo crec que seguiran anant als bars, per sort. Jo, l'únic problema és la prohibició del tabac, és que el cine negre se fan fatals, tot això que han conegut, això també desapareixerà.
La clave de Balvin, t'acordes?
Exacte, que tothom fumava, però a part d'això, per sort, jo crec que no se perdrà cap client. I si se'n perd, serà un i dius, mira, pues,
Perdut està. En qualsevol cosa, perquè ara fent referència al cinema, que també s'ha de predicar una mica aquest exemple, no? Que també en el cinema se desapareixen una mica aquestes imatges de gent fumant. Tot en fumant abans. Res, que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Pep Maria, bon cap de setmana, igualment, que vagi molt bé. Igualment. José Manuel, també que descansis.
Gràcies. No?
Ara tens la calor, i també, Eduardo, que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies.
Que diuen que baixen una mica les temperatures, no tindran tanta calor com aquesta setmana han tingut, i tenim encara ara, ahir mateix vàrem tenir una sensació tèrmica en la secada real de més de 50 graus. Avui sembla que la sensació tèrmica serà entorn en els 40, que ja n'hi ha. Tot d'una tornada, actualitzant les notícies de la ràdio, uns anuncis de la televisió, i seguirem aquí en ruta al dia.
Tres Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. En aquesta hora ja ha finalitzat el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada.